els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Vinga, en el món modern, les dinàmiques familiars estan evolucionant i això inclou la necessitat de noves formes de convivència, així que les xarxes de suport poden substituir o bé complementar les estructures familiars tradicionals. Explorem aquest fenomen i les seves implicacions en la nostra societat actual de la mà de l'Anna Pagès, que és professora de la Universitat Ramon Llull, especialitzada en Humanitats i Educació. Què tal, Anna, com estàs?
Hola, Mercè, què tal? Molt contenta.
Molt bé. Escolta, és que estava buscant el llibre de l'Anna Pagès. Com va anar aquest Sant Jordi, aquella nena de les paraules?
Bé, bé, molt bonic.
Sí?
Sí, sí, sí. I vaig tenir la sort de trobar joves molt interessats per les històries familiars i que em preguntaven pel llibre. Va ser molt bonic.
Jo t'haig de dir, Anna, no sé si havíem parlat des de la darrera vegada que vas venir aquí a l'estudi, te'n recordes aquell divendres que vas venir a presentar-nos el llibre? I no sé si t'ho vaig dir, però ens van trucar diversos oients interessant-se moltíssim per la xerrada, sobretot per tu i pel llibre, eh?
Oh, que bé, quina il·lusió.
Vull dir que...
El llibre ja no és meu, ara el llibre és dels lectors.
Mira, això, tot just ahir parlàvem amb el Ramon Gené, tendència, ara li diuen la tendència, no?
Sí.
Amb aquesta història d'un piano, i ell deia això, no? Que en el procés de a veure si tu també ens ho confirmes, no? En el procés de creació d'un llibre, l'última fase és la dels lectors, no? I fins que no arriben aquests lectors, i aquests lectors comparteixen amb tu el que han sentit llegint aquell llibre, és com que el llibre no s'acaba del tot,
sí,
no?
Sí, és veritat.
És com aquella part final, no?
Sí. Sí, sí, et tornen moltes coses.
Exacte, exacte. Et van tornar moltes coses, eh? Per tant, Anna, ahir...
Sí,
ahir, dic abans d'ahir.
La gent jove, que m'agrada que siguin
Home.
Joves.
Mira, parlant de gent jove, avui ens parlaràs de tribus familiars. Primera pregunta que t'haig sí. de fer, a què et refereixes amb aquestes tribus familiars?
Aquest títol se'm va acudir perquè últimament vaig estar llegint un llibre preciós que es titula Mares, pares i altres, que ha escrit la dona del Paul Auster, la Siri Husvedt.
Sí.
I en aquest llibre ella parla dels records familiars, de les seves àvies respectives i de les línies materna i de la línia paterna. I bueno, ella diu una cosa que és veritat, que és que haver viscut una família i haver conegut la teva família, la família de la que pertanys, no?, i que en formes part, no vol dir necessàriament que la gent de la teva família siguin familiars, en el sentit que tu puguis arribar a tenir alguna afinitat que no sigui la construcció dels vincles estables a través dels anys. Llavors, el curiós és que a vegades tenim més familiaritat amb gent que no som família que no pas amb la pròpia família. I això s'ha donat molt quan hem deixat enrere una mica aquest model de la família tradicionalista, no vull dir tradicional, perquè la tradició és una altra cosa, aquesta família tradicionalista, el model estable de família. I no estic dient que fos dolent, eh? És a dir, crec que bueno, era un model, i aquest model ja l'hem deixat enrere. I ara sorgeixen altres coses. I a l'escola, per exemple, quan les mestres demanen als nens que facin un dibuix de la seva família, que aquesta era una cosa típica que fèiem tots.
Sí, que hem fet tots, exacte, sí, sí.
Doncs això ara, en lloc de la clàssica escena dels ocellets i els núvols i el sol que surt i les muntanyes, els arbres, i llavors la família para la mà, els germans, doncs ara surten coses molt guiades.
Mira, Anna, fem una cosa. Anna, que t'estem escoltant amb dificultat, ara. S'entretallava.
Espera. I ara?
Ara, perfecte. Sí. Perfectíssim. Ens deies ara, no?, els tipus de dibuix que fan.
Sí, i llavors l'altre dia m'explicava una companya, que és mestra, que una nena de 6 anys havia dibuixat el paper tot ple de cargols. Hi havia un cargol més gran, un cargol una mica menys gran al mig, però la resta tot eren cargols.
Ostres.
I bueno, era una nena que havia nascut en unes circumstàncies molt peculiars, no? La mare havia decidit ser mare ella sola, però al cap de poc temps va tenir una parella que també venia amb tres filles més grans. La nena en realitat s'havia criat a casa dels avis, però molt amb una tia materna, que és la que havia entrat a quiròfan quan va néixer la nena. De manera que la nena ho acabava de diferenciar molt bé, quins eren els referents, però la família de cargols, que hi havia molts cargols, o sigui, per ella és com això, la tribu dels cargols. I pels mestres és una mica complicat ara demanar que els nens facin un dibuix de la família, perquè surten moltes coses en aquests dibuixos de família. Això ho podem agafar pel cantó dolent dient, sembla mentida, mira què ha passat, hem perdut el nord, etc. O ho podem agafar pel cantó bo. Perquè els nens saben poden explicar aquestes coses d'una manera que al final els permet situar-se en relació a això que anomenem ara un grup familiar.
Val.
I bueno, el mateix passa amb els monitors d'esplai, amb les catequistes, amb el monitor de menjador.
Clar, però llavors, Anna, quin paper juguen, no? Que deies tu, no? Els monitors d'esplai, les catequistes, els catequistes, els mestres, no? En aquest suport, aquestes noves dinàmiques familiars.
De fet, aquesta gent són això que anomenem els responsables dels nous espais de sociabilitat. Els nous espais de sociabilitat, que són llocs on els nanos estan més hores, potser que no pas a casa seva amb els seus pares.
Clar.
Això passa també amb els entrenadors de bàsquet, de futbol sala, que fan les activitats extraescolars amb els nens. I a vegades passen moltes més hores amb aquesta gent, i els caps de setmana també amb els partits, que no pas amb la família més immediata, no? Llavors, clar, nosaltres parlem de família recomposada o reconstituïda, però en realitat són grups familiars diferents i altres figures que no formen part de manera immediata de la família incideixen clarament en els valors i en la manera que tenen els infants d'entendre el món, perquè són figures de referència que ocupen el lloc del pare i la mare.
Que curiós. I escolta, quins beneficis creus tu, no?, que porta el fet que aquests infants tinguin referents més enllà de la família propera, no? Pare, mare... Quins són els beneficis clars que hi veus tu, no?
A veure, en realitat, aquesta gent fan la funció. És a dir, a vegades el pare i la mare, els nens, els veuen molt poc, perquè circulen, com tots, que anem una mica en patinet, no?, durant el dia.
Sí.
Tothom circula, i en aquesta circulació general hi ha poca estabilitat. Llavors, a vegades els pares els veuen només al moment de córrer, que has de sopar, o a la banyera, o anem a l'escola, que arribem tard, aquest córrer, i en canvi les figures aquestes de referència són gent que són una mica més joves que els seus pares, potser, per exemple, els entrenadors d'activitats extraescolars, amb els quals s'estableixen un vincle d'afiliació molt fort, que és un vincle escollit, és a dir, ells seleccionen aquests pseudo-pares o mares que estableixen amb ells una relació, doncs, com més quotidiana. I si féssim una anàlisi així des de l'antropologia de la quotidianitat, que deia el Lluís Duch, doncs veuríem que en aquests nous espais de sociabilitat, que són espais i temps on els nens ja estan molt, doncs apareixen aquestes figures familiars que no són família, però que tenen una incidència en la manera en què els nens veuen el món, és a dir, que tenen clarament una funció educativa i de responsabilitat.
Que bé que hagis dit això. Quina diferència hi ha entre família i familiar?
La família seria el que tu et trobes. Tu neixes i vas a parar una família.
Val, la que et toca.
O pot ser pitjor, la que et toca.
Sí.
Et pot agradar més o menys. Pot ser que sigui el gran drama de la teva vida, escoltar una família en una altra, no?
Sí.
Els nens que han estat maltractats i que han caigut en mans de maltractadors, que són els seus pares. Doncs això no és una cosa que puguis escollir. Però, en canvi, el familiar sí que el pots escollir, perquè amb el familiar tens una afinitat, que hi ha alguna cosa que t'agrada del familiar, i llavors l'adoptes. O sigui, de la mateixa manera que s'adopten fills, també s'adopten pares, mares, germans, no? Quantes vegades hem dit que aquesta amiga és com una germana gran,
sí,
per mi.
Sí.
No? Allà a Blanquerna teníem una senyora que estava a recepció, que era molt agradable, molt agradable. I bueno, et feia una mica d'això, de la tieta que et trobes a les primeres comunions, no? I era el recepcionista de la facultat. Però amb ella teníem un vincle molt especial i una persona que, amb la que podies parlar... Que
una confident gairebé, eh, Anna? Com,
mira, exacte.
A nosaltres ens passa el mateix amb l'Ester i amb l'Àngels.
Veus?
Sí. És tal qual.
La gent familiar, aquesta gent familiar, que una mica esculls per disponibilitat, per afinitat, per interès, perquè deposites coses en aquestes persones.
I amb ella, que és el que, és el que tu deies, que al final passem més temps fora a casa, no?, que a casa mateix.
Sí,
I molt probablement a la feina, en el cas dels adults, no?, i passem gairebé la majoria d'hores del dia, no? Clar, i aquests referents que tu deies com a familiar, com és, no?, aquell referent que deies, no?, de la persona que està a la recepció Blanquerna i nosaltres, al nostre cas, aquí a Ràdio Cel, doncs és això, és la persona, és com el referent a qui acudiràs si tens algun problema.
Exacte, i a part jo trobo que el fet d'estar a recepció, o sigui, la paraula recepció...
Un dia podem parlar d'això, és interessant, Anna?
És un lloc on tu entres i et reben.
Sí.
I si la persona que et rep és una persona que t'escolta una mica, tu això ho copses de seguida. I llavors li parles. I si l'altre escolta i tu li parles, al final deposites en aquest que t'escolta una sèrie d'efectes, d'emocions, sentiments... que potser tu també projectes en altra gent de la teva família, però pel frec del tracte. Però no perquè realment tu diguis, bueno, a mi aquesta persona em resulta familiar, és la meva família a la feina, no?, una mica, el qui et rep, el qui t'acull. I això, que és una cosa que a vegades diem, bueno, amb això de la crisi del patriarcat i que la família tradicional doncs ha fet aigües i... doncs, bueno, potser ho podríem explorar d'una manera més interessant. És una cosa que sempre els dic als alumnes. No us escandalitzeu, no us heu d'escandalitzar de les coses noves que es van veient. Bueno, a vegades, escolta, per fer entrevista amb el nen, crides al tiet solter, que és el que està amb ells cada dia, perquè el pare i la mare estan separats.
Correcte.
I la mare viatja tot el dia, el pare no hi és. I el que s'ocupa és el tiet solter que viu al replà del davant, m'entens? I aquest fa de pare i mare moltes vegades. I bueno, diu, bueno, si potser l'heu de cridar per entrevista, perquè el pare i la mare no us vindran.
Que bé.
Per parlar de com està anant a l'escola.
Clar.
I jo ho he vist, hi ha escoles que
sí.
criden entrevista una persona...
que...
familiar, és a dir, que és de la família, però que fa la funció del pare de la mare i que és qui realment té un vincle més proper amb la criatura. Això pot semblar extraordinari i pot semblar poc adequat, però val més veure-ho, mirar-s'ho amb els ulls ben oberts.
Que bona. Mira, Anna, ens queda molt poc temps, però abans d'acomiadar-te, m'agradaria preguntar-te, per acabar de redonir el tema de les tribus familiars que ens proposava avui l'Anna Pagès, professora de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, com afecta la idea que tu ens proposaves de tribus familiars pel que fa a la percepció i sobretot a la pràctica de la criança i a l'educació dels infants?
Bueno, nosaltres vivim en una societat en la que les famílies cada vegada s'han reduït més. I cada vegada més tenim un pare o una mare sol amb una criatura. O sigui, el fenomen de les dones que han decidit anar a un banc biològic a fer-se inseminar i després han tingut fills, cada vegada n'hi ha més. I, bueno, més enllà del judici moral que puguem fer a propòsit d'aquesta elecció, bueno, això fa que, llavors, necessàriament aquestes mares necessiten un suport social. I el suport social es busca, per exemple, les relacions de veïnatge, que tornen a rebrotar una mica, les relacions de veïnatge, doncs el nen es pot quedar amb la veïna amb la que tens confiança durant un cert temps. El Lluís Lluch sempre parlava de la crisi de confiança del món actual. Jo crec que la crisi de confiança del món actual és un fenomen real, però també penso que s'estan creant xarxes de suport a aquestes famílies monomarentals o monoparentals, o fins i tot famílies que venen d'altres països i que no tenen una estabilitat familiar o un suport familiar clar. Doncs crec que això s'està recuperant una mica, molt mica en mica, i per això parlem tant de xarxes i parlem de comunitat, perquè en el fons hem de reconstruir petites comunitats si volem... És a dir, que en el fons la societat actual hauria de pensar en crear famílies més que no pas trobar-se en una família, sinó buscar la manera de crear-ne, de noves. I potser això és una cosa que hauríem de pensar des dels entorns educatius.
Sens dubte, Anna, tu sempre ens fas pensar, Anna Pagès, professora de la Universitat Ramon Llull, Blanca Arna Ramon Llull, moltíssimes gràcies. També autora d'aquesta Aquella nena de les paraules. L'heu de llegir aquest
moltes
llibre.
Moltes gràcies, Mercè. Un plaer, com sempre.
Com Seguirem. Sempre, escoltar-te de debò, Anna. Gràcies. Una abraçada. Fins aviat.
Una abraçada. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.